Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
Hi haurà festa major aquest setembre a Sabadell. Ho ha fet saber l'Ajuntament fa escasses hores. Ara bé, tindrà dos condicionants importants. Les activitats s'acabaran a les 11 de la nit i no hi haurà actes multitudinaris. I també serà necessària la cita prèvia. Què no hi haurà? Bicicletada, concerts dels caps de cartell... En definitiva, res que pugui generar aglomeracions. 300 persones com a màxim. I amb mascaretes i gel, per suposat. Cal preservar la salut, però també el sector cultural i les entitats. Espereu-vos, doncs, activitats culturals, esportives i familiars de quilòmetre zero. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, aposta per la prudència.
La voluntat que hi ha és ser molt prudents, ser molt continguts i a la vegada intentar ajudar en tot el que podem al sector cultural que tant està tocat per aquesta pandèmia i que entenem que també hem de fer un gest, doncs, òbviament, per no eliminar-ho tot.
Novetats que us podem avançar. Nous escenaris de petit format dispersos per diferents punts de la ciutat. Un espai d'arts escèniques a la plaça de Frederic Mompou, la cultura urbana de la plaça de l'Argup, a Fira Sabadell la cultura popular de les entitats i a la Font de Can Rull activitats infantils. També es faran servir patis d'escoles, la plaça de Sant Roc tancada perimetralment i admetent 300 assistents. Era això o res? La setmana que ve en tindrem els detalls. És divendres 20 d'agost, comencem.
Titulars.
La Fiscalia de l'Audiència Nacional vol processar els membres del CDR detinguts el 23 de setembre de 2009 per pertinença a organització terrorista, segons confirmen fonts del Ministeri Públic. És l'anomenada Operació Judes i entre ells hi ha quatre sabadellencs. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. En un escrit presentat a la fase final de la instrucció, la Fiscalia sosté que s'ha acreditat que pretenien atemptar contra objectius seleccionats i que tenien com a finalitat, diu, aconseguir la independència amb violència, forçant la separació de Catalunya de la resta d'Espanya. Eva Pous, advocada d'Alerta Solidària, no troba normal com s'està comunicant la resolució.
Molt normal, o no hauria de ser una democràcia, que les persones que estan immerses en una causa se n'assabentin de l'estat de la causa, no a través de les seves defenses, sinó a través de mitjans de comunicació, del que es pugui interpretar com un mitjà de comunicació, com és el confidencial.
El Ministeri Públic també suma a pertinença a organització terrorista el delicte de tinença i fabricació d'explosius.
Avui fa un mes que el govern espanyol va permetre la venda de tests d'antigen sense recepta de manera lliure. Hem anat a preguntar a les farmàcies sabadellenques quina resposta han rebut a la ciutat i qui ha anat a comprar aquestes proves. Després ho podreu escoltar. I en esports, el Sabadell ja sap els horaris de les dues primeres jornades de la primera ref.
Tots dos partits tindran el mateix horari, 8:15 del vespre. Primer el diumenge de la setmana que ve al camp del Sevilla Atlético i la setmana següent, el dissabte 4, a la Nova Creu Alta, coincidint amb Festa Major, davant del Balompédica Linense.
Aquestes i altres informacions durant els següents minuts amb la companyia a les vies de so de la Bea Aguilar.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. ...28 graus ara mateix a la ciutat de Sabadell. Pel cel creuen alguns núvols. Què ens espera les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia, ja tenim aquesta temperatura ja força més alta que la d'ahir aquesta mateixa hora, amb aquests valors que estan rondant entre els 28 i 29 graus en molts indrets del país i amb la tendència de que vagin pujant durant aquestes immediates hores. De cara a aquesta tarda s'espera un temps estable, però sí que han de créixer algunes nuvolades. De fet, a hores d'ara ja en tenim algunes en punts del prelitoral i aquestes han d'anar, a més, no només cap al prelitoral sud, sinó també que s'allargaran en punts del prelitoral central i cap al sector més nord. I de cara a la tarda, a més, han de créixer nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu. Tot i això, no s'espera que deixin precipitació. De cara al final del dia es formaran alguns núvols baixos en punts del litoral i prelitoral. De cara al cap de setmana continuarem parlant de bon temps i amb una temperatura que tendirà a anar a l'alça. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment ara d'anar al Transmet per saber com circulen, com funcionen els principals transports públics que tenim al voltant. Marroca, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs per ara podem parlar d'un matí de divendres tranquil a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. Per altra banda, recordem que per obres de millora de la línia Llobregat-Anoia d'FGC, a partir de les 12 d'aquesta nit i de demà, i fins la finalització del servei, el trajecte entre les estacions de l'Hospitalet, Avinguda Carrilet i de Sant Boi es substituirà per un servei especial d'autobús. De moment, això és tot des del Transmet. Bon cap de setmana.
Gràcies igualment pel que fa als principals eixos viaris que menen a la nostra ciutat o serveixen per sortir-ne, de moment tot plegat, una bassa d'oli. 5 minuts sobre el punt de 2:15 del migdia. Comencem.
La notícia del dia.
Sabadell tindrà festa major, però sense actes nocturns ni multitudinaris. Així ho ha comunicat avui l'Ajuntament, al·legant la voluntat d'evitar aglomeracions en un context encara incert de cinquena onada. Amb tot, la ciutat no perdrà aquesta cita destacada al calendari com va passar l'any passat, però tampoc recuperarà la celebració d'abans de la pandèmia. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha assegurat que la decisió s'ha pres de forma conjunta amb els tècnics municipals i els cossos de seguretat.
Tot i això, admet que ha estat difícil de prendre en el moment actual.
Evidentment ha sigut una decisió molt difícil que, com sabeu, hem anat intentant allargar fins l'últim moment per adaptar-nos al màxim a la situació epidemiològica i a la situació sanitària que tenim al país, sobretot perquè tenim moltes ganes ja tots plegats de recuperar, doncs, òbviament, una certa normalitat i també, doncs, amb moltes ganes d'ajudar a totes les entitats i a tota la gent de l'àmbit de la cultura. També una decisió difícil, perquè, òbviament, sobre la taula en tot moment hi ha hagut el tema de la seguretat sanitària, la seguretat de la gent de Sabadell, en un moment, doncs, molt complicat, que, com sabeu, tenim sobre aquesta cinquena onada, doncs, que encara té incerteses.
La decisió de l'Ajuntament suposa la suspensió dels concerts dels caps de cartell, entre els quals va transcendir el cap de setmana passat la banda barcelonina Mishima i la cantant Beth. Així mateix, també desapareixen del programa la bicicletada popular, els actes nocturns de barraques i la fira d'atraccions. Ferrés ha anunciat quines activitats es mantindran.
Òbviament, el que sí que farem és mantenir aquelles activitats culturals que hem anat provant al llarg d'aquest any, que són activitats que funcionen bé, que hi ha molt control, que realment no hi ha riscos. També mantenir aquelles activitats on pel tipus d'activitat que és, doncs, òbviament, ja no conviden a que hi hagi aquestes aglomeracions, i també dir-vos que és una festa major, com us deia, on es potenciarà molt tot el que és el quilòmetre zero i, per tant, que potenciarem molt aquesta part cultural d'entitats i de grups de Sabadell, i, a més, amb activitats que repartiran a tota la ciutat, també precisament per evitar concentracions de molta gent en un sol punt.
Però els canvis no només afecten el contingut del programa, sinó també la forma en què es faran els actes que es mantenen, l'ha apuntat l'alcaldessa.
Hem fet, doncs, que, òbviament, totes les cites de totes les activitats que es faran aquesta festa major seran amb cita prèvia de totes les activitats, i, a més, que l'aforament màxim serà com a màxim 300 persones en cada una de les activitats. Per què aquestes 300 persones? Doncs perquè és la xifra que ha estimat la policia municipal com una xifra, doncs, òbviament, adequada per evitar riscos innecessaris. També dir-vos que en aquesta línia de, com us deia, de prudència i de contenció, acabarem totes les activitats com entorn a les 11 de la nit, com a molt tard, per evitar, doncs, també aquests riscos, doncs, que hem vist que es produeixen moltes vegades més enllà.
Malgrat aquesta decisió, l'alcaldessa confia que al llarg d'aquest any es puguin anar recuperant activitats i que de cara al 2022 es pugui recuperar una festa major, com diu, Sabadell es mereix.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Les farmàcies sabadellenques asseguren que els joves són el col·lectiu que han anat a comprar-los més tests d'antígens, quan fa just un mes que el Consell de Ministres espanyol en va autoritzar la seva venda als apotecaris. La dispensa sense recepta ja feia temps que reclamaven aquests establiments i, de fet, Karen, Europa fa mesos que està en marxa.
Ràdio Sabadell ha anat a les farmàcies de la ciutat a preguntar-los qui els ha anat a comprar els tests d'antígens i amb quines motivacions ho han fet.
Les persones que més s'han interessat, doncs, pels testos d'antígens ràpids d'automostra han sigut el col·lectiu de més joves, els que sortien els caps de setmana, o colles d'amics de ja mitjana edat, o sigui, la gent que bàsicament sortia, i també, sobretot, gent que anava a veure els pares, o que estaven als apartaments, o de vacances, o això, que anaven a veure els pares que són grans i estaven preocupats.
De tot tipus de col·lectius, des d'adolescents, pares, avis, més que res fan com a prevenció. Prevenció de, doncs, vull anar al lloc de sopar, em faig un test d'antígens, i si no contagio, doncs vaig a sopar.
I gent jove, també gent que, per exemple, ha viatjat i torna de viatge,
i vol fer-se també el test d'antígens abans de veure la família i així també. Gent de mitjana edat, amb fills i tot això, perquè també sí que és veritat que els nens més petits i així a vegades pues, es posen més refredats i això, i és com una mica per veure realment que no sigui Covid, per descartar. I el que menys potser seria gent més gran, tipus a partir de 60 anys o així, no hi ha tant públic que compri test d'antígens.
Més aviat la gent jove, la franja d'edat fins als 50, almenys aquí, no? Per què? Doncs anaven a una festa, es feien el test, sortien de la festa, es tornaven a fer bodes, molts casaments ara en aquesta època, i gent jove que anava a colònies.
En algunes farmàcies, però, han matisat que la venda dels tests d'antígens actualment és inferior que l'inici del permís per fer-ho.
Va ser un boom la venda de l'antigen, del test antigen. En el moment que van obrir la porta es venien, però bueno, igual 40-50 cada dia. Ara ha baixat una mica la venda perquè la gent, la majoria, ha marxat de vacances.
Al juliol, quan va haver aquest brot de després de Sant Joan i tal i qual, sí, molta demanda de test antígens per joves. Ara s'està molt més calmat que fa 3 setmanetes.
El sindicat d'infermeria SATSE rebutja la venda dels tests d'autodiagnòstic de la Covid-19 en farmàcies i afirma que s'han de fer en centres de la xarxa pública i per part de professionals qualificats. També alerta que, segons com es faci la mostra, poden sortir resultats inexactes, amb falsos positius i negatius, i que la fiabilitat d'aquest tipus de test és menor.
Encara hi ha qüestions a debatre sobre els tests d'antígens, com per exemple si més endavant se'n podria comunicar el resultat positiu al centre sanitari corresponent o si podrien servir per fer certificacions, i ja posats, saber per què són els més cars d'Europa. Precisament, arran de la pandèmia, Sabadell ja no ha aplicat el toc de queda aquesta nit passada. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat la proposta del govern català d'endurir els criteris d'aplicació de la mesura i, per tant, es manté el llindar dels 250 casos per cada 100.000 habitants, l'últim valor aprovat fa 2 setmanes. La consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, nega que es pretengués vulnerar drets fonamentals. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Ja la percepció al carrer de que no hi ha virus mentre les UCIs i el personal sanitari el tenim estressat. Per tant, aquest toc de queda obeïa això. En cap cas la prioritat és limitar drets fonamentals, en absolut. La prioritat és garantir la salut pública, poder aturar la propagació de la pandèmia, perquè al final hem de poder recuperar l'activitat econòmica, social, cultural.
Només 19 poblacions hauran d'aplicar la restricció d'una a 6 de la matinada, entre les quals n'hi ha una de la comarca, Badia del Vallès.
La consellera diu que Catalunya fa molts anys que es controla el botellot i que té els recursos necessaris per fer-ho, però que ara s'hi suma la pandèmia. En aquest sentit, assegura que no s'ha emparat el criteri epidemiològic.
El criteri que va marcar el govern va ser criteris de salut pública, criteris d'epidemiologia, emparats amb gent doncs, que hi entén, no? I lamentablement doncs, no ha tingut l'empara del tribunal, que en cap cas, ja us dic, sempre és molt difícil conjugar drets fonamentals, el dret fonamental a la llibertat de moviment, el dret fonamental a la llibertat de la deambulació o el dret fonamental a la salut. Però crec que en aquest cas, en una situació de pandèmia excepcional, el motiu del govern estava més que raonat.
Després d'analitzar la resolució del TSJC, el govern català resol una ampliació del confinament nocturn als municipis de més de 20.000 habitants amb un índex superior a 125 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants. Serien 72, entre els quals hi ha Sabadell. El govern prorroga i modifica les mesures en matèria de salut pública per la contenció de la Covid-19. La resolució fa referència a les actuacions aprovades al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut el 2 de juny i ara espera l'aval del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya una altra vegada.
Un aval que, per cert, aquest tribunal ja ha dit que de moment no el respondrà fins dilluns. I el subministrament de segones dosis torna a remuntar a la ciutat després de la caiguda dels nous immunitzats dels últims dies. En les últimes 24 hores han augmentat el nombre de sabadellencs en pauta completa en 2.095, quadriplicant el nombre de nous vacunats respecte a dimecres. Un ascens d'aquesta envergadura no es trobava a la ciutat des de dimarts de la setmana passada. En tot, ara són 140.647 les persones que han completat la immunització.
Per contra, el ritme de vacunació en primeres dosis segueix baix i ahir se'n van sumar 283, arribant als 157.249. Ara mateix, la franja d'edat amb menys immunitzats és la de 12 a 15 anys, amb un 4,4%, seguida de la de 16 a 19, amb un 38,7%. Per contra, els majors de 70 anys són els més vacunats, amb un 94%. Tot plegat quan els indicadors epidemiològics evolucionen a la ciutat de forma desigual. D'una banda, el risc de rebrot torna a baixar per segon dia consecutiu i se situa als 299 punts, 4 menys que ahir. De l'altra, la velocitat de contagi manté l'ascens lleuger però continuat i passa del 0,95 d'ahir al 0,98. Per contra, la incidència acumulada 7 dies torna a pujar després del descens d'ahir i se situa als 141 punts per cada 10.000 habitants, un més que ahir. En aquest context, l'atenció primària va registrar ahir 366 consultes de pacients de Covid-19, una xifra que queda molt lluny de les 1.558 del pic registrat el 19 de juliol, en el moment àlgid de la cinquena onada.
Les mateixes tendències, Karen, es registren al conjunt de Catalunya.
Sí, el risc de rebrot ha baixat 14 punts fins als 258, mentre que la velocitat de contagi puja una centèsima, un 0,80. La incidència acumulada 7 dies, per la seva banda, baixa de 148,93 casos per cada 100.000 habitants a 140,77. En les últimes 24 hores també han baixat els ingressats a les unitats de cures intensives en 17, però també s'han registrat 23 morts.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La Fiscalia de l'Audiència Nacional proposa processar els arrestats en l'operació Judas per pertinença a organització terrorista. Des de la Fiscalia consideren que els CDR detinguts el 23 de setembre del 2019, entre els quals hi ha quatre sabadellencs, pretenia atemptar contra objectius prèviament seleccionats. Així ho ha avançat avui el Confidencial, malgrat que aquest pas, segons Alerta Solidària, no s'ha comunicat formalment a la defensa.
En un escrit presentat en la fase final de la instrucció, la Fiscalia sosté que s'ha acreditat que els arrestats volien atemptar contra objectius seleccionats amb la finalitat d'aconseguir la independència de Catalunya. Segons la Fiscalia, els arrestats en l'operació Judas es van separar del CDR, es van radicalitzar i volien optar per la violència com a mitjà per forçar la separació entre Catalunya i Espanya. El Ministeri Públic acusa un total de 13 persones, entre les quals hi ha 4 sabadellencs, per pertinença a organització terrorista. Per 9 d'elles també demana el delicte de tinença i fabricació d'explosius. L'advocada d'Alerta Solidària, encarregada de la defensa, Eva Pous, lamenta que no han tingut una comunicació formal d'aquesta demanda.
Nosaltres no ens hem notificat per res i el que evidencia és que és una constant, no?, forma d'operar per part dels poders de l'Estat, no?, de les clavegueres aquestes que ens tenen tan acostumades a intentar instaurar, no?, un relat a través dels mitjans de comunicació en lloc de garantir els drets fonamentals com són, no?, el dret a tenir coneixement de primera mà dels fets que són objecte de la causa, no?, i per tant doncs, minimitzar una miqueta l'impacte que això té sobre les persones encausades.
L'advocada considera que aquest procés no té cap mena de sentit en un estat democràtic, com tampoc el té, diu, la mateixa operació Judas.
El recorregut que hauria de tenir amb una suposada democràcia, no?, amb aquests que s'omplen la boca de les democràcies plenes a l'estat espanyol, no té cap mena de sentit, però és que ja no tenia sentit l'operació que va tenir a lloc, no?, el 23 de setembre del 2019. Sí, entenem que no hauria d'haver existit aquesta causa, que aquesta petició del Ministeri Fiscal no s'hauria d'haver produït i ara doncs, estem a l'espera, no?, primer de tot, de que ens notifiquin aquest escrit per poder-lo valorar a nivell jurídic, no?, i saber en quins termes jurídics ens estem movent.
Pous confia que la causa no arribi a judici. En cas que sigui així, però, assegura que presentaran tots els recursos que siguin necessaris.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus d'Amadeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Sortint de Sabadell i la comarca, un segon avió militar espanyol ha sortit aquest divendres de Kabul amb 110 evacuats afganesos. És el segon vol d'evacuació que surt de l'Afganistan en direcció a la base aèria de Torrejón de Ardoz.
Ahir dijous va aterrar a Espanya el primer amb 53 persones. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat que els evacuats del segon vol són afganesos que han col·laborat amb l'estat espanyol o treballen a l'ambaixada. Hi ha tres famílies completes i també algunes persones significades, com la capitana de l'equip paralímpic afganès.
Els bombers han donat per extingit l'incendi forestal de la Conca de Barberà i la Noia, que es va iniciar el passat 24 de juliol a Santa Coloma de Queralt.
Aquell dia un foc de sembrat als marges de la carretera C24UD es propagava a gran velocitat per massa forestal, convertint-se en el més gran d'aquest any a Catalunya. El perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres de longitud i ha afectat 1.653 hectàrees de 6 municipis de les dues comarques. Durant gairebé un mes s'han mobilitzat 632 dotacions dels bombers i s'ha treballat en desenes de revifalles que en els últims dies han estat afavorides per l'onada de calor.
I les empreses concessionaris Acesa, Autopistes d'Espanya i Invicat, companyies del grup Abertis, han signat l'acord per acomiadar 340 treballadors a través d'un expedient de regulació d'ocupació arran de la fi de les concessions a diverses autopistes catalanes el pròxim 31 d'agost.
Els afectats són empleats de la P7, la P2, la C31, la C32 i la C33, vinculats a peatges i serveis centrals o de suport. L'ERO no afectarà la plantilla encarregada del manteniment de les vies, que seguirà treballant 3 mesos després que finalitzi la concessió i, posteriorment, passarà a formar part de la nova empresa que s'adjudiqui el servei.
I acabem. La Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha imposat una multa de més de 61 milions d'euros a un càrtel format per 12 empreses que alteraven els resultats de les licitacions del Ministeri de Foment per adjudicar-se bona part dels serveis de conservació i explotació de la xarxa de carreteres de l'Estat. Nou minuts i les dues, moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
El centre d'esports ja coneix els horaris de les dues primeres jornades de la primera ref. Sergi Parc, bon dia.
Hola, Bau.
Com s'esperava, l'estrena al camp del Sevilla Atlético tindrà lloc el diumenge 29 d'agost al vespre.
Sí, finalment a 8:15, però en tot cas en la franja que desitjaven en el club arlequinat. La Federació Espanyola, tot i assegurar que avui es coneixerien els horaris de les tres primeres jornades, de moment només ha donat a conèixer els de les dues primeres. Pel que fa al Sabadell, l'estrena a la nova Creu Alta serà el dissabte, dia 4 de setembre, coincidint amb Festa Major, en el mateix horari de 8:15 del vespre. El rival, la Balompèdica Linense. Amb dos partits es podran seguir, com sempre, per Ràdio Sabadell. Footers, que ostenta els drets televisius, serà l'operadora encarregada d'emetre'ls en imatge. I com es va anunciar, el ventall d'horaris s'ha ampliat. En aquestes primeres setmanes de competició, almenys, hi ha un partit per grup els divendres. Dissabte, 3 franges a la tarda i diumenge, 1 al migdia i 3 a la tarda.
Tot plegat s'ha conegut a una setmana que arrenqui la competició. Avui el Sabadell s'ha entrenat a la nova Creu Alta preparant l'últim amistós de la pretemporada.
El de demà contra l'Andorra, en el mateix escenari al Temple i en el qual també es farà la presentació de tot l'equip. A més, es retrà homenatge a l'excapità Àngel Martínez i servirà de prova pilot per la Lliga respecte a l'entrada del públic. S'obriran totes les zones de l'estadi, l'entrada serà exclusiva per socis i s'hauran de complir totes les normatives vigents, aforament limitat al 30%, en el cas de l'estadi Creualtenc uns 3.600 espectadors, distància de seguretat i mascareta obligatòria, servei de bar tancat, etc. Alfred Plana és un dels molts fitxatges del Sabadell, espera que sigui una jornada en tot cas per recordar.
Al final és l'últim partit abans de començar la Lliga. Bueno, sempre és maco poder jugar a casa, amb gent, el dia de la presentació. Serà maco, sí, que amb ganes també de jugar dissabte.
I esportivament parlant, enfront hi haurà un equip que jugarà la mateixa Lliga que el centre d'esports. El tècnic Antonio Hidalgo pronostica que l'Andorra estarà en la lluita per l'ascens.
Jo crec que serà Nadal, crec. A veure, jo crec que, però qui estarà dalt? Jo crec que si tenim equips, hi ha molts equips que volem estar a la part alta. I hi ha una situació que és de fer les coses mica en mica. Ells també tenen jugadors que porten el mateix entrenador i que més o menys el bloc continua, i això és important. I bueno, serà una bona primera pedra de toc.
Demà a les 7 comença a rodar la pilota en un partit que es podrà seguir per l'estreaming d'àudio de Ràdio Sabadell.
6 ports de muntanya en 152 quilòmetres, dos d'ells de tercera categoria, dos de segona i dos de primera. I en total gairebé 3.700 metres de desnivell acumulat. És el recorregut que afronten en aquests moments David de la Cruz i la resta de ciclistes de la Vuelta.
El pilot ha sortit des de Gandia fa aproximadament mitja hora i culminarà la jornada a les dures rampes del Balcón d'Alacant. 8,4 quilòmetres al 6,2% de mitjana amb el tram més dur en els darrers 4 quilòmetres. A l'ascensió final, per cert, s'ha prohibit l'assistència de públic per la sequera de la zona i evitar així qualsevol risc d'incendi. S'espera, en tot cas, que avui es marquin diferències importants en una general en què De la Cruz continua escalant llocs. El sabadellenc és ara 17è, a 2 minuts i 14 segons del nou líder, Primoz Roglic. Ahir no va poder optar la victòria en el final a la muntanya de les Raboses, a València, però De la Cruz va creuar la línia de meta en 11a posició. El danès Magnus Cornilsen va ser el vencedor just per davant de l'eslové.
Primer va conquerir Espanya.
16 minutos, 9 segundos, segunda mejor marca de todos los tiempos. ¡Qué nivelazo estamos viendo en este campeonato!
Després, Europa.
La veritat és que no m'ho esperava. L'únic objectiu que tenia era anar a l'europeu, però ni m'esperava guanyar els d'Espanya ni molt menys a l'europeu.
I ara intentarà ser la reina del món. Carla Domínguez, atleta de la Joventut Atlètica Sabadell, disputa diumenge el Mundial Sub-20 de Nairobi, a Kènia, amb la idea de donar la sorpresa en la prova que tantes alegries li ha donat recentment.
És a dir, en els 5.000 metres, fa tot just un mes, la garenca es proclamava campiona d'Europa-Estònia en aquesta modalitat i ja venia prèviament de fer el mateix en els estatals, a més de guanyar també en els 3.000. Ara, però, el repte sembla un impossible, com reconeix ella mateixa, tenint en compte que el ventall de rivals s'obre sense límits.
Tampoc em veig amb moltes opcions perquè ja sé que fora d'Europa hi ha molt més nivell i a part el ser allà a Nairobi que estem amb altitud tot se'ns complica una mica més a nosaltres, però bueno, sobretot disfrutar de l'experiència.
El Mundial de Nairobi estava previst per celebrar-se l'any passat, però es va haver de cancel·lar per la pandèmia. Enguany havia d'arrencar el 17, però per facilitar l'arribada dels equips, finalment ho va fer el 18. Domínguez no saltarà el tartan fins gairebé la cloenda del campionat. Els 5.000 seran l'antepenúltima prova de totes, diumenge, quan passin 10 minuts de les 4 hores d'aquí.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Aquests dies els principals equips de la ciutat comencen a preparar la temporada que ve. Un d'ells, per exemple, és el femení de l'Oar Gràcia, que és en marxa des de dimecres.
La plantilla de Carol Carmona afrontarà la segona temporada consecutiva a Plata, sabent que molt probablement a partir de la campanya 22-23 tocarà jugar a la nova Primera Nacional. La reestructuració de les competicions d'handbol només permetran un grup molt selecte d'equips mantenir-se a la segona màxima categoria estatal, com recorda l'entrenadora Berti Blanca.
Sincerament no penso en aquest objectiu, perquè el primer objectiu que tinc en ment és la permanència aquest any a la categoria. Sí que és veritat que, com dius, doncs és per els dos primers equips i els dos millors tercers de tots els grups, i és molt, molt complicat, perquè hi ha equips que tenen molta més experiència, porten molts anys competint a dalt de tot, i nosaltres doncs, al final hem de ser realistes i hem de ser conscients que estem a baix de la taula.
Sota les ordres de Carmona ja s'entrenen les poques cares noves que han arribat enguany, com la flamant central Gaby Romero. En tot cas, recordem que el gruix de la plantilla és el mateix que el que va aconseguir la permanència l'any passat. Tornant a la pretemporada, l'OAR marxarà d'estatge a Bilbao 5 dies a partir de la setmana que ve per continuar amb la posada a punt.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I fins aquí ha arribat el Notícies migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.